Són les 11 de la nit. Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, amics, amigues. Gràcies per ser un diumenge més amb nosaltres. I gràcies per ser fidels al programa Església d'Urgell, el magazín d'actualitat religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Aquesta nit hem preparat per a vostès una mirada a fons a una realitat diocesana com és ara el moviment Vida Creixent. En parlarem amb la germana Visitació Lorenzo. Escoltarem algunes de les notícies de la setmana i també algunes dades d'agenda. El testimoni de vida cristiana ens el donarà l'Antonieta Bernaus. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas a la locució, l'Àlex Alsina a la taula de controls i Maria Marín, qui els parla, que dirigeix i presenta el programa. Som-hi, doncs. Tot fent el recorregut per les diverses realitats diocesanes a l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, aquesta nit ens aturarem per conèixer de prop el moviment Vida Creixent i la seva actuació al nostre bisbat. En parlem amb la germana Visitació Lorenzo, religiosa de la Sagrada Família d'Urgell. Hola, bona nit, què tal?
Hola, bona nit, molt bé, Maria.
Gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres avui per parlar-nos d'una altra realitat diocesana. I li agrairíem que ens presenti el moviment Vida Creixent, la tasca que fa, per on actua, quins poden ser els seus membres, etc. Tot allò que sigui del nostre interès, que són moltes coses, clar. Digui.
Bueno, és un moviment, per a mi, per l'experiència que tinc, molt, molt, molt actual i molt necessari. De gent gran, clar. I gent no tan gran, perquè hi ha gent que comença a vegades sense haver-se jubilat, però per influència d'amics o amigues que té, i llavors després s'engresca i ja es queda. Un moviment que pot ajudar a moltes persones que es jubilen laboralment, a trobar un lloc on revifar la seva fe, la seva realitat com persona humana, de relació, d'amistat. És un moviment que reaviva la fe i la vida. O sea, nos situa com persones grans, però com persones amb moltes possibilitats de continuar sent eficaces dintre de la vida i que se poden sentir útils i necessàries, que és molt important quan la gent se jubila. És un moviment obert a tothom. Posem, per exemple, de los 60 endavant, tothom té ahí el seu lloc, pot trobar-lo, no? És qüestió d'escoltar la veu de l'Esperit que ens mou a viure amb maduresa, com canta l'himne del mateix moviment, no? I donar sentit a tot el que se fa a la vida. El nostre món no sempre valora suficientment les persones grans o de tercera edat, com se diu normalment, no? O s'anomenen. La jubilació, per una part, els retira de fer moltes coses que han estat fent, de moltes activitats. Però queden moltes coses per fer i per viure, i que ajuden a viure, com és la família, els amics, la relació. I també a l'entorn, i tantes coses que omplen de sentir la pròpia vida i la dels altres. La jubilació significa goig i alegria, i no sempre s'interpreta així. Hi ha gent que a vegades, amb una jubilació, perquè ja queden sense feina, sense el que havien fet sempre, entren en un principi de depressió, i això, dintre d'aquesta possibilitat que els dona Vida Creixent, lo poden superar.
I ho superen, tenen casos
superen.
De gent que...
Tenim gent que han entrat així molt decaiguts, amb molt desànim i no saben com situar-se, i troben un lloc, perquè a part de la relació que se crea dintre del grup i del moviment de vida creixent, se creen també possibilitats d'entregar-se als altres, que és el que omple la vida donant-la, no?
I, germana Visitació, podríem dir que aquestes persones que venen al moviment, què hi fan? O sigui, venen, se suposa que a un lloc físic, perquè actualment es podria dir que el moviment Vida Creixent és present a la majoria d'arxiprestats de la nostra diòcesi, és així?
Sí, sí, sí. És present, com has dit, Maria, quasi a tots els arxiprestats. Hi ha alguns que estan més als començaments, però hi ha d'altres que ja porten un temps de rotació i que estan molt contents, i fa que quan ens trobem en trobades així més generals de totes les diòcesis o llavors la gent se dona compte de que val la pena sí. Participar i tenir connexió amb aquest grup, no?
Uh-huh. I què fan? Es troben un cop a la setmana, un cop al mes, un sí. cop cada 15 dies? Com fan les trobades aquestes?
Les reunions, o com en diguin? Sí, sí, sí. Les reunions se fan un cop al mes. Cada diòcesi o cada parròquia o cada lloc ho fan segons les seves possibilitats o com lo tenen organitzat, no? Per exemple, aquí a la Seu ens reunim tots els segons diumenges de cada mes. Una hora dura, eh? En què consisteix aquesta reunió? Se comença quasi sempre amb una petita pregària que parteix ja d'un temari que se'ns dona cada any, con 10 temes molt adaptats a la realitat de la gent gran i que ens ajuden doncs, això, a viure la vida humana, la vida de cada dia, però també la vida de fe, perquè són temes que fan referència a la vida de les persones, com enfocar-la, com donar-li sentit, com viure-la amb pau i serenor, que és el que a vegades ens manca a tots, no? Aquesta reunió sempre, quasi sempre està dirigida per el conciliari, que en aquest cas el nostre de la Seu d'Urgell, mossèn Manel Pal, però en d'altres pot ser pues, altra persona que no sigui el conciliari, qualsevol del grup, no? I se fa una petita pregària, se fa l'exposició del tema, que és un tema cada mes diferent. Bueno, el temari són 10 temes, però que tenen correlació, no? Per exemple, aquest any tenim el temari que té per títol El nostre entorn i el nostre creixement personal. Un títol que en cada tema fa referència a situacions en què es troba la majoria de les persones grans, amb respecte a les situacions personals, familiars, socials, de relació, no? Llavors, el conciliari o la persona que coordina el grup fa una miqueta l'exposició del tema, no? Els punts. Sempre dona peu perquè els que participem o participen d'aquesta trobada puguin també intervenir. Encara que en el grup gran, perquè clar, hi ha un grup gran, però després hi ha grups més petits, per poder-lo reflexionar més detingudament i més profitosament a vegades.
Sí, sí,
no?
Sí.
Llavors, després de l'exposició, se dona temps perquè la gent pugui dir la seva si alguna cosa no ha trobat bé o li sembla que pot aportar alguna cosa per enriquir el que s'ha dit. Sempre hi ha aquesta possibilitat. En el grup gran no es dona tant per això, perquè, clar, són persones que venim de diferents ambients i no sempre hi ha la mateixa confiança que en un grup petit, per exemple. Clar. Jo coordino un grup petit aquí a la Seu i ens reunim a la Sagrada Família cada segon diumenge. El grup petit ens reunim el segon dijous. Ells el segon diumenge, el gran. I nosaltres ens reunim el segon dijous a la mateixa casa també de la Sagrada Família.
I en què consisteix aquesta reunió? O sigui, un cop feta l'exposició del tema, la gent pot reflexionar i posa en comú les vivències?
Les vivències, sí. I després, com que els temes ja porten també unes conclusions, com un recollir el que s'ha dit, perquè no queden en l'aire, també te pot portar a un compromís. Un compromís que sempre és referem a tu mateix, al creixement espiritual teu, perquè, clar, té tres, com tres línies força, que és la espiritualitat, el compromís i l'apostolat, aquest moviment, no? Llavors, te pot portar a petits compromisos, com pot ser, pues, segons la temàtica. Algú diu, ai, pues mira, jo aquesta setmana aniré pues, a fer companyia a un malalt, per dir alguna cosa, no? O estaré més a prop de los de casa meva, perquè també te porta això. Però primer los que tens més a prop i després si pots ajudar los que estan una miqueta més lluny, no? I s'acaba sempre pues, amb una pregària també, que també ja està dintre del temari, i la cançó, tenim un cant que és ja propi de vida creixent, que és con el que acabem cada reunió. A vegades en la reunió, si s'ha de donar alguna informació més general, o del moviment en general, o de cara a la pròxima reunió, pues, també se fa. Se deixa un espai perquè ja es pugui fer tot això.
I una pregunta curiosa. Hi ha més homes que dones, més dones que homes, o és 50%?
Sí.
És una cosa que crida l'atenció.
Sí, és veritat. El grup gran, quasi bé, són més aviat més... Bueno, homes i dones bastant, bastant equilibrat, però el grup petit quasi sempre som dones, sol. Algun home, a vegades, però normalment...
Però normalment hi ha més dones.
Més dones, sí. Que homes, sí.
I, germana Visitació, es vol dir alguna cosa més? Alguna cosa més d'això? O...
Sí, mira, aprofitaria per una petita informació que hi ha de la propera trobada interdiocesana, que vol dir de totes les diòcesis de Catalunya, no? Que aquest any se farà a Montserrat. I són els dies 10 i 11 de maig. Per què dues dates? Perquè totes les diòcesis reagrupen moltíssima gent i no hi cabríem. Entonces, perquè es pugui fer, com Déu mana que diem, no? Fem dos grups. El del Bisbat de la Seu ens toca aquest any el dia 11 de maig, a Montserrat. Perquè a Montserrat se fa un any sí, un any no. L'any que no se fa a Montserrat se fa en una altra diòcesi, sí? I bueno, i seria, pues, això, recordar que aquest any se fa a Montserrat, i els que vulguin apuntar-se, pues, ja poden començar o al bisbat o...
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per aquesta exposició, per haver-nos fet arribar el més detalladament possible, com ho ha intentat fer. Doncs el moviment Vida Creixent, d'aquí de la nostra diòcesi, i també una felicitació per tots els seus membres, i molts ànims i endavant.
Moltes gràcies, Maria.
Gràcies.
Jo ho transmitiré demà.
Gràcies a vostè.
Gràcies.
Adéu. Després d'aquesta realitat diocesana, ara donem pas al resum de notícies de la setmana que ens arriben, com sempre, a través de la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Gràcies, Maria. Càritas d'Urgell obrirà un pis d'acollida transitori per a famílies necessitades a Balaguer. Es tracta d'un pis molt cèntric a la població que ha estat cedit per un particular a Càritas en les darreres setmanes i que es rehabilitarà per a fer aquest acolliment. Les obres de rehabilitació han començat el passat abril i la previsió és que estiguin acabades abans d'aquest estiu. Cada família que sigui acollida per Càritas de manera transitòria en aquest habitatge s'integrarà en els programes sociolaborals de l'entitat per tal de millorar la seva capacitació laboral i els recursos de gestió econòmica, familiar i social. L'objectiu de Càritas no és només fer un acolliment puntual, sinó també formar i donar eines que permetin a la família i als seus integrants retornar al mercat laboral i la inclusió social plena i que puguin tornar a ser autònoms. Dijous, dia 21 d'abril, el Consell General del Principat d'Andorra va tenir lloc la presentació del llibre escrit per mossèn Ramon Rossell, encarregat de la parròquia de Sant Cerni de Canillo, llibre titulat 50 anys de tu a tu des de Canillo, diari d'un mossèn compromès. L'acte de presentació anà a càrrec de la subsíndica general del Principat d'Andorra, Mònica Bonell, i dels ministres d'Administració Pública i Turisme i Comerç, Jordi Alcover i Francesc Camp. També van intervenir la correctora literària de l'obra, Amàlia Prat, i Brigitte Marsol. L'acte compta amb la presència del representant del copríncep episcopal i vicari general d'Urgell, mossèn Josep Maria Mauri, així com d'altres sacerdots de l'arxiprestat de les Valls d'Andorra que van voler acompanyar mossèn Ramon a la presentació del seu llibre. El llibre, que veu la llum coincidint amb la Diada de Sant Jordi, deixa constància per escrit de l'estada a la parròquia de Canillo, al Principat d'Andorra, de mossèn Ramon durant 50 anys ininterromputs, sempre al servei de la parròquia i dels andorrans i amb esperit compromès de servei i encarnació. Coincidint amb la festivitat popular de la Diada de Sant Jordi, va veure la llum el llibre Història de l'Església en Aran, escrita per mossèn Josep Amiell, que durant molts anys fou l'arxiprest de la Vall d'Aran i que és creu de Sant Jordi 2012 de la Generalitat de Catalunya. Mossèn Amiell afirma que la finalitat d'aquesta publicació és donar a conèixer la història inèdita de l'Església d'Aran, que permet conèixer els fets i moments més importants que tingueren lloc en l'àrea religiosa i social de la Vall d'Aran des dels primers segles fins als nostres dies. L'autor és un prevere d'Urgell, erudit en la llengua aranesa occitana, i ja va traduir i editar en llengua aranesa el Nou Testament i els Salms. Ara presenta aquesta història de la Iglesia en Aran, escrita en llengua castellana i aranesa, que permet al lector aprofundir en la història d'una vall tan singular com és la Vall d'Aran des del punt de vista religiós i social. El dia 21 d'abril, Patrick Pérez, en nom de la Societat de Nacionalitat Andorna Pirinès Societat Anònima, va lliurar un donatiu a Càritas d'Urgell en la persona de Josep Casanova, director voluntari de l'entitat. Aquesta aportació econòmica que fa Pirinès Societat Anònima va destinada, segons es va acordar en conveni de col·laboració signat per ambdues entitats el 10 de juny del 2015, a ajuts escolars de la Seu d'Urgell i comarca. I la tarda del dijous 26 d'abril va tenir lloc al Palau de la Generalitat de Catalunya l'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi 2016 i assistir com a delegat de l'arcabisbe d'Urgell al vicari general de la diòcesi, mossèn Josep Maria Mauri. Reberen la Creu de Sant Jordi 27 personalitats diferents i 13 entitats que s'han destacat pels seus serveis i trajectòria. Entre ells cal destacar el Consell Cultural de les Valls d'Àneu amb el seu treball de recuperació, conservació, restitució i difusió del patrimoni cultural d'aquesta subcomarca del Pallars Sobirà. La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya. Fou creada el 1981 amb la finalitat de reconèixer les persones naturals o jurídiques que pels seus mèrits hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s'atorgui aquest guardó a alguna persona, ja sigui física o jurídica. L'acte es va iniciar amb un parlament del conseller de Cultura, Santi Vila, que va destacar la vàlua professional, el compromís cívic i cultural i la humanitat dels guardonats, ja que, va dir, de res no serviria el talent i l'èxit personal sense la generositat i la determinació per posar-los al servei de la comunitat i del bé comú. Segons el titular de Cultura, aquest és, sens dubte, el millor dels patriotismes, el que ens interpel·la a cadascú de nosaltres a dur a la màxima potència el propi talent per a posar-lo a disposició de tothom.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara sí, moment ja pel testimoni de vida cristiana, que en aquesta ocasió ens oferirà l'Antonieta Bernaus, que és mare de família i col·laboradora en la pastoral de la salut del Bisbat. Què tal? Bona nit, com estem?
D'acord.
Molt bé?
Sí.
Contenta de tenir-la aquí amb nosaltres i que ens expliqui, doncs, per exemple, des de quan té vostè consciència de ser cristiana, Antonieta?
Jo consciència de ser cristiana ja des de molt petita, perquè ja la família, doncs, soc d'una família d'un poble petit d'aquí de la Noguera, d'Oliola, i és una masia que precisament la família és d'arrel molt, molt cristiana, perquè havien fet abans que la vivenda, capella, on s'ha celebrat sempre totes les coses importants, on hi ha les restes de, cada, de tots els que han sigut des de 300, a vora 400 anys enrere de generacions de les que jo vinc. Per tant, allí ho he vist viure, ja de petiteta. I també amb la primera enciclopèdia que vaig tenir per a l'escola hi havia la història sagrada i se m'il·luminaven aquelles paraules també. Vull dir, això ja ho vaig tenir de petiteta.
I què representa, doncs, avui, per a vostè, el fet de ser cristiana, avui dia?
Bueno, em representa el fet de sentir-me bé, el fet de sentir-me una persona normal i que sento que sense ser cristiana jo no seria jo. Seria no sé què, no seria jo.
Millor no pensar-ho, no? I aquest cristianisme, aquest evangeli que ens configura com a cristians, com informa, diria vostè, la seva vida quotidiana, cada dia en la relació amb els veïns, òbviament amb la família, amb els companys de la pastoral de la salut, amb les persones que vostè visita? Com ho nota?
Bueno, jo, senzillament, intentant viure l'amor que Jesús ens ha portat i ens ha donat, I precisament per això estic molt contenta de poder ser voluntària i ara puc fer menys perquè estic limitada, però estic comunicant-me amb els malalts a través del telèfon que em va fer matrícula, com se diu, tarifa plana per a això.
Bueno, enviar WhatsApp i tot.
I no puc moure'm tant, però que també comunicació no la trenco ni no podria trencar-la perquè em sento que sense aquesta col·laboració de intentar ajudar el pròxim, jo no seria jo tampoc.
Sí. Molta gent potser està desitjant d'apropar-se als malalts, sobretot els que pateixen tant. Vostè, què rep d'aquest tracte amb els malalts, de l'atenció, d'estar per ells, de comunicar-se amb ells, de deixar que ells li expliquin coses? Què és el que rep vostè?
Pues jo rebo molta, molta pau, molta felicitat, molta joia, perquè rebo molt més del que he pogut donar i puc donar, perquè realment jo crec que és en general així, perquè ho tinc molt, molt experimentat. Rebo molt més jo que no el que puc donar, encara que jo em doni tant que puc a tothom.
I què els explica als malalts?
Bueno, intentar consolar-los, intentar escoltar més que res, escoltar, que t'expliquen ells que necessiten molts aquesta, persones que les escoltin, persones que els tinguin, que facin cas d'ells. Jo, escoltar, trobo que és una de les coses que més noto que els ajuda, perquè a vegades he trobat que m'han dit: ui, quan m'has ajudat, hem estat parlant més d'una hora. Jo dic: però si no t'ha dit res, és perquè m'has escoltat. I llavors m'ha donat compte, noi, que és important escoltar.
Els joves, dins d'aquesta pastoral, hi ha també algun jove que hi participa, que hi col·labora en la visita als malalts? En coneix algú, vostè, de joves? Persones que van a visitar malalts?
Sí, sí. Bueno, de persones joves, pocs són, també algú, però el que jo he tingut la sort, o no sé, la coincidència, puc dir que he tractat molt amb noies joves, precisament de l'edat de les nostres filles. Nosaltres tenim tres filles i més joves encara, que, bueno, una ara és a Mallorca, que havia estat aquí, que era de, bueno, era de Portugal, portuguesa, va tenir un accident, la vam acompanyar amb una altra companya molt, 3 anys i pico a Andorra perquè es feia recuperació, per després quedar-li, bueno, les coses més o menys arreglades perquè ha quedat invàlida, i una altra que també té una malaltia d'aquesta d'esclerosi múltiple que no, que va més, que té brots, i que també ha tingut sempre molt contacte, i dic, bueno, a vegades no és solament ajudar la gent gran, sinó que a vegades la gent gran també ajuda amb els joves, segons la situació. I he tingut aquesta coincidència de trobar amb aquestes, sobretot aquestes dues persones. I algunes altres persones que me confien coses, que són també de fora, que ens telefonem i em demanen ajuda, i jo intento psicològicament el que puc, doncs, dir, mira, el que faria això, el que te sigui.
També. I li diuen als malalts que els hi parli de Déu? A vostè, diu, parla'm de Jesús, parla'm de l'Evangeli, els malalts, algun malalt li diu això? O més aviat els hi fa vergonya, o no gosen, o què hi troba?
Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha que sí, que volen que l'ajudis, però també n'hi ha que no, i llavors també has de discernir segons com és cada persona, com el pots ajudar, i també és en aquest respecte, no?
Sí. I hi ha alguna anècdota que s'hagi trobat alguna vegada visitant malalts o que a vostè mateixa li hagi sorprès?
Bueno, diria algunes, sí.
Una sí. De breu, sí.
N'hi ha una que, bueno, que una vegada vam fer un curs intensiu, que vam fer unes quantes persones, i ens van fer posar precisament a explicar un cas amb qui teníem contacte, explicar aquesta persona com l'ajudem, i era una persona que era de fora d'aquí, que l'ajudava jo bastant, també per telèfon i també per comunicació, perquè era de llavora al meu poble i la coneixia ja d'anys. I aquesta persona, doncs sí, que realment estava molt, molt decaiguda, li costava, tenia depressió, li costava molt acceptar proves que havia de portar. Jo vaig donar una explicació de com li agradaven molt les plantes, i jo l'estava donant ànim perquè tenia moltes plantes, i un dia que vaig tindre una alegria molt gran va ser quan em va ensenyar que havia comprat, que sempre dia, no, me les trauré perquè no tinc temps, perquè no puc, i un dia em va comprar dos o tres molt maques, dic, això ja em diu molt, o sigui, que a mi em va dir allò que l'estava ajudant, sí, perquè sí. Llavors tenia més ganes de desil·lusió.
Sí, sí.
Amb la demostració d'aquí per comprar noves plantes.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Antonieta Bernaus, moltíssimes gràcies per aquest bonic testimoni i aquesta experiència.
Ja està.
Bona nit. I ja per acabar, l'agenda per als propers dies, que també avui ens arriba amb la Patrícia Navas. Endavant.
Demà dilluns a les 6 de la tarda, el nostre arcabisbe Joan Enric farà una xerrada a l'escola catequètica de la parròquia de Ribes de Freser sobre el sínode de la família dins el cicle formatiu del curs d'aquesta escola. Com cada dimecres, durant aquest temps pasqual, el proper dimecres, dia 4, a les 8 del vespre, i al casal parroquial de la Seu d'Urgell, cinquena catequesi pasqual per adults amb el títol Les obres de misericòrdia corporals, a càrrec de mossèn Manel Pal. El proper dissabte, dia 7, tindrà lloc la celebració de la 20a Pasqua del Malalt a la residència geriàtrica de Guissona, a partir de 11:15 del matí. A les 11, conferència a càrrec de mossèn Manel Pal, que té per títol Any Jubilar de Misericòrdia. A continuació, un testimoni personal de Carol García. A 12:15, Eucaristia, presidida per monsenyor Vives. A les 2, dinar de germanor, i a les 4, comiat. I també aquest mateix dissabte, dia 7, a les 9 de la nit, i en el marc de la catedral de la Seu d'Urgell, concert dels Petits Cantors d'Andorra, que interpretaran l'obra del compositor britànic del segle XVII, Henry Purcell, El rei Artur. Estaran acompanyats per l'orquestra barroca Divino Sospiro de Portugal.
Ja hem arribat al final d'Església d'Urgell. Gràcies per haver romàs amb nosaltres a través de les zones radiofòniques de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els convidem a que ens sintonitzin novament diumenge vinent, si ho desitgen. Que passin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Yn cwafrio pyncio yn y drain. Ceiliog gronfraith mwyalch mwyn. Yn cytuno yn y llwyn. A diorffiws yn rhoi cri. Oedd yn canu. Pan roes teitan blewyr llawn, i olau o brigau'r gwawn.
Glaurion deca glasirdi. Athrata ratat.